Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Gairebé 29 minuts, temps d'obrir el programa mensual de psicologia aquí a la ràdio, ben acompanyats de la Rosa a Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
I avui hem de seguir parlant de la sinceritat, perquè vam acabar l'últim programa, que a mi em sembla fa 4 dies, però ja fa unes setmanes, que vas dir, us donaré consells per detectar si ens estan dient la veritat o no, si la gent és sincera o no.
Sí, aquesta etapa li dediquem als valors, i vam parlar del valor de la sinceritat, eh? I se'm va acudir dir, bueno, anem a veure la part contrària, no? Anem a veure això de les mentides, a veure si som capaços de detectar-les o pinzellades, que això és bastant complicat.
Que recordeu que la Rosa ens va dir que mentides piadoses tampoc. Per molta gràcia que fes.
Sí. Per dir la veritat de la manera en tacte, no? En tacte. El valor de la sinceritat, parlàvem i vam dir moltes coses, entre elles que la sinceritat és la virtut dels vincles sants, de la confiança i de la vida en societat. Per tant, avui en dia, lo de la vida en societat a través de la sinceritat està així com una mica...
En qüestió.
Sí, eh? Però avui no parlarem de la sinceritat, ja ho vam dir, sinó de que no ens enredin en mentides, que no ens ho creguem tot. A veure, recordem el concepte. El concepte és que podem confiar fins que es demostri el contrari, eh? Perquè anar a desconfiança és patir abans d'hora, és veure fantasmes allà on no n'hi ha. Per tant, ara no anem tots en desconfiança, no? Simplement de dir, jo confio fins que es demostri el contrari. Però també és veritat que hi ha moltes persones que ens diuen mentides, per moltes raons, també ho vam estar parlant l'últim dia, per moltes raons, eh? Algunes d'aquestes mentides no tenen males intencions, com a vegades sí que els hi atribuïm, però d'altres sí que tenen intenció de manipular.
La malícia.
Per tant, en aquesta vida no siguem ingenus, tampoc hem d'anar sempre en desconfiança. No? Per tant, este és el criteri, hasta que es demostri el contrari, jo confio, i tampoc pretén, en aquest programa d'avui, que les persones anem per la vida jutjant els altres com si tinguéssim, per caçar-los, no? T'he enxampat, t'he enganxat, no? Com si tinguéssim una moral, com si fóssim moralment superiors. A veure, que cadascú se reflexioni, i aquí podríem parafrasejar la Bíblia de lo de tire la primera piedra. Per tant, no hem d'anar per la vida allò caçant els altres com si jo fos moralment superior, no? La idea és desenvolupar un sentit crític, intern, una intuïció personal. Recordeu que la intuïció és aquell raonament que no es pot expressar en paraules, eh? No sé per què, però no ho veig clar. No sé com explicar-ho, però no ho veig clar, no? Aquesta intuïció, aquest raonament, aquesta objectivitat que ens permeti protegir-nos de les persones que en les seves mentides sí que pretenen aprofitar-se de la nostra bona fe o de la nostra generositat. Val? Però un concepte primer molt important. Penseu que ja serà la ximpleria o la mentira més gran del món que si la diu una persona amb la qual jo m'identifico és significativa perquè l'admiro, perquè és del meu partit polític o esportiu o la idealitzo per alguna manera, probablement me la creuré sense posar-me-la en dubte o la maquillaré per dir que part de veritat té aquesta ximpleria o aquesta mentira. No?
Lo dels líders, no? De seguir els líders.
I si pot ser la veritat pura i dura, però si la diu algú que jo rebutjo, que no m'identifico, és probable que la negaré i la desqualificaré. Això que fem moltes vegades indica que ens falta capacitat de raonar, de ser objectius, de tocar de peus a terra, i d'entendre que ningú té la veritat absoluta i que les persones a vegades poden tenir criteri o no. Un jugador de futbol pot saber molt de futbol, però no té per què tindre criteri en d'altres coses.
Exacte.
En d'altres coses. Aquí la publicitat que deies.
Ui, té un pes importantíssim en tot això.
És líder, en l'esport, però no en d'altres coses. Per tant, ens falta aquest criteri, no? Aquest sentit crític, T'he dit a llegir així en plan broma que diu que madurar és aixecar-te cada matí en un dolor, en un, com se diu això, que et fan mal tots els ossos, no? Un dolor muscular diferent, no? Diferent, no? Madurar és moltes coses, i en aquí, del que estem parlant, ara en sèrio, madurar és desenvolupar aquesta consciència, aquest pensament crític, aquest pensament original, aquesta capacitat d'anàlisi, de raonament, de lògica, de conceptualització, d'abstracció, aquesta part que ens diferencia dels animals. I aquesta part és la que ens ha de fer creure unes coses i altres no, però tocant de peus a terra. Què podem fer per protegir-nos i desenvolupar la nostra objectivitat? Pues, abans de creure alguna cosa, i això ho dic perquè avui en dia hi ha gent que s'ho creu tot i hi ha gent que no es creu res, hem de contrastar-la i ser valents per buscar tota la informació, aquella que va a favor del que nosaltres voldríem que fos i aquella que va en contra, que no ens agrada, perquè va en contra del que nosaltres voldríem que fos. Que fos. Hem de ser valents per veure les dues parts. És allò que jo sempre fico. Sempre dic, no?, que per fer un bon negoci he de veure sempre la relació que hi ha entre ingressos i despeses, perquè si més miro els ingressos, potser m'arruïno, i si més miro les despeses no faré mai res. Hem de ser valents per veure les dues parts de la realitat, les dues versions d'una mateixa realitat.
Que sempre ho diuen, no? Escolta les dues parts de la història.
És allò que diuen, a veure, si un diu que plou i l'altre diu que no plou, el que has de fer és sortir a la finestra i veure...
I veure-ho tot per tots
l'ús. Què està passant. Això és aplicable a tots els aspectes de la vida. No? A veure, ara sí. Què passa amb les persones que ens volen manipular? Recordem, confio fins que es demostri el contrari. I vaig confiant a poc a poc. És com aquell autor que diu que amb les persones, si no conec, m'hi vaig traient capes en funció de que em demostri que em puc anar traient capes. No? Hi ha persones que no me'n trauria cap de cap. Hi ha persones que puc anar traient-me. No? A veure, el concepte bàsic és molt important, és aquest. Diu, les persones no som conscients que el cos té un llenguatge propi. Mentre intentem enganyar amb paraules, la veritat sempre es pot observar o filtrar a través del cos. Vale? Sí, nosaltres podem, en paraules, enganyar, però el cos té un llenguatge diferent. I és per aquí on podem, més o menys, observar que no sé si serà la veritat o no, però que aquesta persona ha fet algo que no m'inspira, aquesta intuïció que diem, no ho veig massa clar, no?
Per exemple, a mi me passa això, eh?
Què podem
fer? Però no ho diré. Perquè si ho dic m'enxamparan quan digui mentiré.
Creu en això. El mentider, per exemple, idees. El mentider li costa mantenir el contacte visual i és menys expressiu en les mans i braços quan diu la mentida.
Menys.
Claro, perquè quan jo, si jo dic la veritat, me mostro, les mans cap amunt, me mostro, te miro, perquè no tinc res que amagar.
Perquè estic segur, no?
Claro, el mentider... amaga les mans, o se protegeix, o no et mira directament als ulls. Per tant, aquesta és una pista. No vol dir que una persona que no et mira els ulls...
Perquè hi ha gent tímida que li costa molt, no?
És aquella persona que jo sé que sempre mira els ulls, si un moment determinat no em mira els ulls...
Dius, ep!
Si no mira mai...
Aquí passa alguna cosa.
Què més? Idees del llenguatge que ens pot dir que potser no mos estan dient tota la veritat. Posar-se la mala cara, tocar-se el nas, els ulls, rascar-se l'orella, això lo de l'orella. També ens pot indicar que aquesta persona quan ha dit alguna cosa no està còmoda. I si no està còmoda és que potser no mos ha dit tota la veritat. Observar també la incoherència entre els gestos, les paraules i les emocions. Podem dir amb el cap, podem dir amb la, en sí, amb paraules, no? I el cap puc s'adonar-me'n, evidentment, de manera inconscient, fer un moviment que és que no. Sempre el llenguatge no verbal, el camp de creure. Quan s'expressa una emoció que no és autèntica, jo vull veure, per exemple, que estic enfadada, no?, que no és autèntica, hi ha un desfasament en el temps perquè no és espontània. És a dir, aquesta emoció no autèntica triga més en aparèixer, dura més del normal perquè vull demostrar-te que realment estic així i desapareix bruscament.
Perquè és molt teatralitzada, no?
Clar, l'emoció autèntica es nota d'una altra manera, és espontània, va lligada al mateix moment, no triga, no marxa tan bruscament. Si jo estic realment enfadada, no puc de cop bruscament desenfadar-me, no? O si estic plorant, pup, com els nens petits, aquells que...
De repent paren, no?
Allò, si plores, plores, no pots parar així tan fàcilment, no? Per tant, veurem que, les emocions no es veuen naturals, no es veuen autèntiques, Per exemple, el somriure que no afecta tots els músculs de la cara no és autèntic. ¿Vale? El somriure que s'il·lumina la cara, que et surten les potes de gall, i els llàvics, tot aquest... aquell somriure que no afecta tota la cara, no te'l creguis. És manipulador o és el que sigui. El mentider mai toca la persona quan menteix. De manera inconscient, redueix el nivell de proximitat per ajudar-lo a suportar la culpa. El mentider li costa tocar, perquè, bueno, perquè no, al contrari, s'allunya, no? S'allunya. Si alguna persona col·loca objectes físics entre nosaltres, és que algo passa. Ficar una barrera, ficar una barrera, no apropar-se, també potser és que no està còmode per alguna cosa, algo no encaixa. A vegades de dir, pues, entre tu i jo, ara que jo et començo a col·locar coses entre tu i jo,
què
li passa a la Rosa? Què més? Al culpable no li agraden els silencis, se sent incòmode. Continuarà parlant inclús encara que no li hagis preguntat. Dius, vas anar l'altre dia no sé què? No, s'acaba. No, perquè no sé què, va parlant, si tu te'l quedes mirant, ui, està muntant una trama.
Què m'ha explicat tant ara, no?
Sí, no li agraden els silencis. Això en quant al llenguatge no verbal. Amb el verbal, què fan els mentiders? Per exemple, no responen de manera immediata perquè necessiten temps per respondre, per pensar la resposta. Clar, la resposta no surt natural, l'han de pensar.
Clar.
Guanyen temps, no responen a la pregunta, contesten amb les mateixes paraules que m'has dit tu, però negant-les, com que no tenen argument, donen respostes generalitzades però no concreten, no utilitzen els pronoms, per exemple, jo, nosaltres, nostre. Per què? Perquè no vol comprometre's, no vol posseir ni les seves pròpies paraules perquè sap que no són veritat. Quan expliquen una història, per exemple, ometen els detalls negatius. És probable que no hi hagi terceres persones a les històries que s'inventen. Responen a les preguntes, però ells no en fan, perquè el que volen és acabar el tema.
Acabar ràpid, no?
Quan han acabat, notaràs un cert alleugerament, una certa relaxació de la persona, vol dir, uf, aquest tema no el vol tractar per algun motiu en concret, no? Què més fan? Moltes coses. A vegades, penseu una mica quin col·lectiu, no contesten a les preguntes, surten per no sé què...
Sí, no, a mi m'estan venint moltes idees al cap.
El que busca, la veritat, té un intercanvi exhaustiu, no? Vol arribar al fons, no? El que, no fa preguntes i acaba aviat és perquè aquest tema li va gran per algun motiu, no? Sol estar inexpressiu perquè li preocupa més com ha de respondre, li preocupa més les paraules que no... Per tant, sol estar així com a inexpressiu. I també en un to monòton, no? Sol tenir un to monòton el mentider. Quan tu vols defensar una cosa, fas pujades i baixades i estires les paraules i a vegades t'equivoques perquè vols anar de pressa.
Perquè t'emociones, no?
Sí. Quan el llenguatge és així com a molt, molt correcte, amb molt monòtono, molt així com si estés estudiat, no?
Guionat, no?
Sí. Llavors, uix, això este pot estar preparat, això, o això, este està més pendent de que me'l cregui que de realment dir la veritat, no? I moltes coses més que no, però...
Déu-n'hi-do, quina llista, mos has portat, Rosa.
Sí, hi ha més, però bueno, deixem-ho aquí, Per tant, ojo al llenguatge no verbal, perquè se'ns filtra, i compte amb el llenguatge verbal perquè veus que està estudiat, que no és espontani, que no és natural, que no és un... Així no s'expliquen les coses, no? No sé, la intuïció que dèiem, no sé, però ho ha dit de tal manera que no ho veig gens clar, no? No ho veig gens clar. Però sobretot contrastem nosaltres la informació abans de creure'm o no creure'm. Per últim, dir dues coses. Que hi ha persones que no tenen sentiments de culpabilitat perquè són sociòpates o psicòpates o aquest tipus de persones, que aquests... Tot això no val.
Clar.
Tot això no val perquè no tenen aquestes emocions, ¿vale? O les persones que se creuen les seues pròpies mentides perquè també les defensen com si fos realment una veritat, no? I l'últim, allò d'aquelles persones que acusen molt de que els altres són mentiders, compte amb aquestes persones, perquè molt, saps allò de creer el ladrón que todos son de su condición? ¿Vale? Quantes vegades he vist, no? Això se'n diu projecció en psicologia, que una persona pot passar la vida acusant a la seva parella d'enganyar-la i després demostrar-se que precisament és ell o ella el que enganyava.
Era al revés, no?
Era al revés, perquè acusar l'altre és perquè ells ho fan.
Per treure's la culpa.
Crea el ladrón que todos son de su condició. Dos frases per reflexionar i ho deixem.
Molt bé.
Una del Diderot, aquest de l'enciclopèdia francesa, que diu: engullimos de un sorbo la mentida que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. És a dir, això és el timo de l'estampeta. El que diu mentides a vegades busca amb algú que ja li agrada que el menteixin. Val? Reflexionem. I l'altra és que quan mientes le robas al otro el derecho a la verdad. Este es un escritor, Hosseini, Khaled Hosseini. Es iraquí, pero está de origen iraquí, pero estadounidense. Digo, cuando mientes, le robas al otro el derecho a la verdad. La decisió de ser valents i dir la veritat és nostra. La de que ens enredin és dels altres. ¿Vale? La nostra és de no traure el dret a ningú a saber la veritat i a posar-li difícil el que ens volen enredar perquè no ens enredin. ¿Vale? Aquesta és una mica la idea. No ens ho creguem tot, contrastem la informació, confiem fins que es demostri el contrari, siguem valents i diguem la veritat i sobretot que no ens enredin com... lamentablement en aquesta societat passa bastant.
Però que vagin amb cuidado a veure si la gent s'haurà apuntat això amb una llibreta d'estes de la butxaca i a cada conversa que tinguin no. Li passaran el filtro, no? La confiança és que no es demostri el contrari, com us deia la Rosa, és bàsica.
I la intuïció, no sabrem la veritat, però en compte, simplement protegir-nos, no ho veig clar, compte, no? Ja està, No allò que a vegades, ui, m'han enredat,
No us deixeu enredar, home. No us deixeu enredar.
No ens deixem enredar.
Rosa Barceló, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per aquests tips per detectar la sinceritat i ens veiem ja de cara al nou any, que tinguis unes molt bones festes.
Sí, l'any que ve ens retrobem en algun altre valor. Bones festes a tothom, disfrutem d'aquests dies, cadascú a la seva manera, i ens retrobem l'any que ve.
Gràcies, Rosa. Fins la propera.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.